Benvinguts i benvingudes al podcast El món a 150 centímetres.
Hola, què tal? Iniciem el podcast El món a 150 centímetres. És un programa creat per l'alumnat de primària del Prat de Llobregat i dirigit a tota la comunitat educativa. Som l'alumnat de sisè de primària de l'Escola del Parc i ara us farem 5 cèntims del contingut d'aquest podcast.
Com ja haureu escoltat, comencem cada podcast donant un cop d'ull a l'actualitat educativa de les escoles i centres del municipi. I nosaltres, des de l'Escola del Parc, descobrirem una professora del nostre centre, que ja s'ha jubilat.
També donarem a conèixer un projecte que fem a l'escola entre diversos cursos de primària i que, a més, implica la pràctica d'assignatures diferents. Per acabar, us volem recomanar un llibre que hem llegit a classe.
Si voleu tornar a escoltar aquest podcast, el podreu recuperar a l'espai elprat.radio més l'espai d'àudios a la carta del Prat Ràdio.
Vinga, endavant! Ens acompanya a la part tècnica el Pico Stylo, ajudat pels alumnes de 6è A i 6è B, que li donaran un cop de mà a la part tècnica i a les xarxes socials. I a la conducció del programa estem la novetat de 6è, de primària, de l'Escola del Parc. Benvinguts i benvingudes al podcast El món a 150 centímetres.
Nosaltres som el Magí i la Vega i serem els presentadors en aquesta primera secció del podcast.
Comencem amb els titulars i les notícies dels centres educatius de la ciutat.
Descobrim què estan fent les escoles i centres del Prat. El Bernat Metge realitza un taller sobre la tendesa responsable dels animals. Ens amplia la informació l'Adrià.
El grup de tercer de primària de l'escola Bernat Metge ha fet un taller amb la Belén, veterinària de Quercan, que ha portat una gossa adoptada que es diu Musa. El taller pretén fomentar a través del contacte directe amb els gossos la tinença responsable dels animals de companyia, el contacte amb la natura i el treball en equip. També els ha explicat com el vincle afectiu que s'estableix amb els gossos serveix per desenvolupar habilitats. D'aquesta manera, el projecte Quercan ajuda a persones de residències, centres socials o escoles.
Continuem amb més notícies. L'Institut Salvador Dalí crea un capgròs representant del centre, ens informa la Nora.
La colla gegantera, l'AFA i el professorat de l'Institut Salvador Dalí ha obert un procés per crear un nou capgròs representant del centre. Així doncs, aquests membres de l'Institut han valorat totes les propostes i han decidit que el disseny de l'alumne Bruno Galán serà la imatge escollida. El capgròs creat per aquest alumne es diu Babou, com l'ocelot de l'artista Salvador Dalí. D'aquesta manera, gràcies a la iniciativa del Departament d'Expressió Artística i la subvenció del projecte per part de l'Ajuntament del Prat, la colla gegantera, que ja tenia dues figures que ens diuen Gala i Sadalí, ha pogut créixer amb aquest nou capgròs.
Seguim amb una notícia d'una altra escola. L'Escola del Mar organitza les activitats dels cercles restauratius i els cercles de diàleg. Ens ho explica la Vera.
Per començar, si parlem dels cercles de diàleg, és una activitat que fomenta la comunicació respectuosa i la confiança entre l'alumnat. Primer de tot, la professora seu a l'alumnat en rotllana i tothom escolta sense interrompre. Només parlen quan tenen la pilota a la mà. En canvi, els cercles restauratius ajuden en situacions de conflicte. L'alumnat comenta com s'ha sentit i després s'ajunta per trobar solucions. Per acabar, aquestes dues activitats faciliten que l'alumnat de l'escola estigui unit.
Coneixem un altre titular. L'alumnat de segon del curs del cicle formatiu de grau superior d'ensenyament i animació de l'Institut de les Salines organitza les terceres jornades del Colbol. Ens amplia la informació la Roser Casanelles.
Aquesta tercera jornada s'ha dirigit a uns 11 centres educatius del Prat i han participat 650 alumnes de sisè de primària i del primer cicle d'ESO al Centre Esportiu Municipal Julio Méndez. Aquest projecte va néixer en un seminari del professorat d'Educació Física amb la voluntat de desenvolupar activitats entre els centres que afavorissin la relació entre alumnes de la mateixa edat de diferents escoles. Precisament, el Colbol és un esport col·lectiu entre dos equips mixtes formats per 7 jugadors, la finalitat dels quals és introduir, a base de colpejar amb la mà, una pilota en la porteria contrària. Així doncs, és un joc col·lectiu que fomenta la mateixa participació possible de tots els jugadors, que en aquest cas són de diferents escoles del municipi i a través d'aquests esports es coneixen millor.
expliquem una altra notícia. L'Ariane Alvarado presenta el seu llibre Desordenando el caos a l'Institut Salvador Dalí, ens informa el Pol.
L'Ariane ha estat estudiant de l'Institut Salvador Dalí i durant la seva etapa en aquest centre ha creat aquest llibre de poemes que ha publicat a finals del 2023, quan ha començat a estudiar filologia. Com s'ha format en aquest institut, l'Ariane ha volgut fer la presentació d'aquest llibre de poemes a la biblioteca del centre a partir d'una conversa amb el coordinador de la mateixa biblioteca. Així doncs, la presentació tracta d'un diàleg on ha parlat de la motivació del poemari i ús del llenguatge i altres recursos per expressar sentiments a través de la literatura.
I acabem aquest apartat amb una darrera notícia. L'Escola del Parc fa un projecte sobre les dones i les nenes en la ciència. Ens ho explica la Noa.
Des de la Comissió de Coeducació de l'Escola del Parc, formada per l'equip directiu, professorat i famílies, ha volgut celebrar el Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència, treballant dins i a fora de l'aula per segon any consecutiu. El projecte Les dones fem ciència. Aquesta iniciativa té l'objectiu de reivindicar el paper de les dones a la ciència, donant a conèixer a l'alumnat d'infantil i de primària dones científiques de diferents disciplines, origen i contextos culturals perquè esdevinguessin noves referents per a ells i a elles. Durant aquest darrer mes de febrer, la Comissió Coeducació ha anat presentant algunes de les científiques i les activitats que han anat organitzant per a tota la família.
I acabem aquí la informació dels centres d'educació del municipi. Gràcies per donar-nos a conèixer el que està passant a la ciutat. Ara coneixerem qui és la Magda Ortega.
Com hem explicat, parlarem amb la Magda Ortega. I per conèixer qui és, saludem els nostres redactors, Enchi, Eiri i Candela. Anem a presentar ara la nostra convidada d'avui.
Ella es diu Magda Ortega i va ser professora a la nostra escola, l'Escola del Parc, fins que es va jubilar. Hola Magda, benvinguda.
Moltes gràcies i encantada d'estar aquí amb vosaltres i que m'hagueu convidat avui.
Magda, comencem parlant a la teva infància. De petita volies ser mestra o tenies pensada una altra professió?
Doncs sí, la veritat és que des de ben petita ja tenia la il·lusió de ser mestra algun dia i m'agradava molt jugar amb les meves amigues i amb les nines a fer-ho. Al principi és veritat que el que m'agradava era ser mestra d'educació física perquè m'agradava molt l'esport i vaig estar uns anys de monitora de gimnàstica en activitats extraescolars, però unes vacances d'estiu vaig conèixer una família que tenia una nena amb unes capacitats diferents i llavors em vaig començar a interessar molt per l'atenció a la diversitat i a les persones que tenen més dificultats per aprendre i per la vida diària.
Molt bé, si ara fossis una nena de la nostra edat, com seria la teva escola ideal?
Doncs la meva escola ideal segurament no seria l'escola que tingués un edifici més bonic o en la que es fessin unes activitats més xules, sinó que la meva escola ideal seria una escola on jo em sentís estimada i valorada i cuidada, perquè a tots ens agrada sentir-nos així, no? I penso que quan un nen està bé a l'escola, doncs tot és més fàcil fer amics, és més fàcil aprendre i és més fàcil relacionar-se, i això no té a veure amb com és l'escola o com són les activitats, sinó la relació que fem amb totes les persones que estem allà.
Clar que sí, Magda. I quin consell li donaries als estudiants que hi són a l'escola?
Doncs als estudiants de l'escola us diria que feu pinya amb els vostres grups, que us cuideu i us ajudeu molt perquè ningú se senti sol, que sobretot que confieu a vosaltres mateixos i que us esforceu i treballeu per aconseguir els vostres somnis, encara que a vegades sigui difícil, perquè si us esforceu i treballeu, moltes vegades s'aconsegueixen els somnis. I vosaltres ara que esteu a 6è i que ja esteu acabant l'escola, que gaudiu de cada moment, que això segur que la Paqui, la Xus i tots els mestres us ho diuen. Aquest curs és com un acomiadament de les activitats, dels projectes, l'últim Sant Jordi que ara vindrà, l'últim musical, i són records molt macos que després us acompanyaran tota la vida.
I ara que ja has viscut una gran vida i has deixat una bona petjada, com va ser el teu primer dia de l'escola?
Doncs el meu primer dia a l'escola recordo que estava molt, molt, molt emocionada. Era com una barreja entre nervis, perquè clar, no sabia si ho faria bé, si connectaria bé amb els nens, amb els mestres, amb els companys. I bé, la veritat que va ser molt fàcil perquè vaig ser molt ben acollida i els mestres que tenien més anys i que portaven més anys a l'ensenyament em van ajudar molt als meus inicis, i també amb molta il·lusió perquè estava aconseguint el meu somni des de petita.
Com va ser la teva experiència a l'escola?
Doncs la meva experiència, la veritat que va ser molt bona des de principi fins al final, perquè és una feina que m'encanta, i quan tu treballes en una cosa que t'agrada, doncs ja tens molt, molt guanyat. La veritat que al principi pensava que estaria només uns anys a la vostra escola, perquè quan ets jove t'agrada fer canvis i provar coses diferents, però la veritat és que és una escola que sempre ha estat molt acollidora, i m'he sentit tan bé que al final han anat passant els anys i vaig estar fins al curs passat, quasi tota la meva vida a l'escola del Parc, i molt agraïda.
Quants anys portaves treballant a l'escola?
Doncs vaig arribar a l'escola del Parc al 1987, amb 23 anys, i vaig estar allà fins al curs passat. O sigui que són 37 anys en total a l'escola del Parc.
I què has après durant tots aquests anys a l'escola?
Doncs moltes coses. He après moltes coses a través de l'experiència, i també a través dels companys i de vosaltres, perquè amb els nens també aprenem moltes coses. Vaig aprendre molt a tenir més paciència, a saber escoltar, no només amb les paraules, sinó també amb els gestos. Vaig aprendre també a demanar ajuda quan la necessito, perquè al principi era molt tímida i em costava una mica, quan tenia dificultats, era com pensava, a veure si es pensaran que no sé fer-ho, i em costava una mica, i això també ho he après, que sempre és millor quan demanes als altres i quan comparteixes. I una cosa molt important, doncs, és això, el que he après és la importància que té fer un bon vincle, una bona relació amb els grups, vosaltres, entre vosaltres, i també amb els mestres, perquè dèiem abans que si vosaltres esteu bé al vostre grup i us ajudeu i us cuideu, tot és més fàcil, la resta ve sol.
Has vist molts canvis a l'escola en aquests anys?
Doncs sí, la veritat que han estat molts anys i els canvis han estat molts. Al principi, quan jo vaig arribar, doncs començava la immersió en català, o sigui que començava a utilitzar-se el català com a llengua d'aprenentatge. I a més els nens no acabaven a 6è a l'escola, sinó que estaven fins a 8è. També vaig viure un moment en què vam tenir bastanta preocupació i nervis, perquè pensaven que l'escola es podia tancar perquè va baixar la natalitat, i l'escola, que era de doble línia, tenia mai bé a totes les classes, va haver un moment que es va quedar amb una línia només. I llavors recordo que els mestres i les famílies ens vam esforçar molt en donar a conèixer i fer moltes coses per lluitar perquè no es tanqués, i ho vam aconseguir. I quan van passar uns anys vam tenir l'alegria de veure com tornia a créixer i a ser de dues línies. Una altra cosa també va ser el canvi de nom de l'escola, que abans es deia Menéndez Pelayo, el canvi d'edifici, les aules d'acollida, al CIE últimament i moltes metodologies i maneres de treballar. Que han sigut tantes coses que aquestes són les que penso ara.
Perfecte. I quina és la teva anècdota més divertida que has viscut a l'escola?
Doncs la veritat és que amb els nens hi ha molts moments divertits a l'escola. Però sí que recordo una, per exemple, que va ser que, com que a mi m'agrada molt utilitzar el joc per aprendre, doncs m'anava sempre a treballar amb un grup de nens de primer. I un dia un d'ells em va preguntar, diu, Magda, i tu de què treballes? I jo li vaig dir, jo soc mestra, treballo a l'escola. I em va dir, no, tu, perquè a l'escola tu no vens a treballar, vens a jugar. I em va fer molta gràcia. I molts nens petits, sobretot, et preguntaven que això de què treballes o i on dorms. Es pensaven que a l'escola fèiem tota la nostra vida, inclús al dormir. I amb els alumnes nouvinguts també vas tenir una divertida, que va ser que va arribar a l'escola un nen que era xinès i un dia vaig anar a buscar-lo a la classe i la recordo que la mestra em va dir, Magda, ara quan estiguis a la teva aula li pots explicar una mica l'horari i quin és el material que has de portar? I una de les nenes em va dir, saps parlar xinès? I jo li vaig dir, home, clar, parlo tots els idiomes, i es va sentir un igual a tota l'escola, que després quan vaig tornar ja els vaig dir que no, que és que quan venen gent que no coneixem la llengua, que a través de gestos o de dibuixos podem comunicar-nos també. Però em van fer molta gràcia aquestes.
Quina és la matèria que més t'agrada ensenyar i per què?
Doncs la llengua, sens dubte. Ja quan anava a l'escola m'agradava molt, potser perquè m'agrada molt llegir i escriure, i a l'escola, doncs també, com és una cosa que gaudeixo, m'agradava molt explicar contes, ensenyar a llegir i escriure, i també treballar l'expressió oral, com deia abans, a través del joc, o fent teatres, o cançons.
I ara que ja t'has jubilat, trobes a faltar l'escola?
Doncs sí que hi ha molts moments que me'n recordo de la vida a l'escola. A vegades quan estic al carrer i veig passar un grup de nens amb els mestres, sempre miro a veure si sou els de l'escola del parc o altres. O, per exemple, quan hi ha moments de celebracions, del Nadal, el Carnaval, fa poquet, em venen molts records al cap i sempre són records bons i que em fan somriure i que em fa sentir-me agraïda, la veritat, que he tingut molta sort.
Magda, i ara que estàs jubilada, què és el que t'agrada fer al teu temps lliure?
Doncs el que més m'agrada en aquests moments és gaudir de la vida amb calma, d'anar tranquil·la, que he anat molts anys estressada, i sobretot de reunir-me amb amics i amb la família sense estar pendent del rellotge i dedicar-me temps a algunes activitats que tenia una mica aparcades. Ara estic acabant una obra que estic escrivint, i després tocar la guitarra, que també m'agrada molt, o cuinar plats nous, coses d'aquestes, coses del dia a dia.
I quins consells hi donaries al professorat avui dia?
Doncs mira, a mi no m'agrada molt donar consells, però potser que intentin no deixar-se arrossegar pel ritme tan accelerat que hi ha la societat últimament. A mi és una cosa que em costava molt, em costava molt de parar en alguns moments i pensar. I més que un consell, és doncs un desig, que tant de bo la seva tasca de mestre els ompli tant com m'ha omplert a mi tots aquests anys.
Moltes gràcies, Magda, per explicar-nos la teva trajectòria i per participar en aquest podcast.
Moltes gràcies a vosaltres.
També moltes gràcies als redactors Enchi, Eire i Candela per aquesta entrevista. Ara és el torn d'explicar un projecte que fem a l'escola.
Escolta el món a 150 centímetres.
Projecte creat per nosaltres i fet a la nostra escola.
El projecte es diu El Musical. Està dissenyat per estudiants de 10 a 11 anys que creen un musical posant en pràctica l'anglès, educació física i la música.
La creació i posada en escena d'un musical no només és una activitat enriquidora i divertida, sinó que també proporciona un context real i motivador per l'aprenentatge en aquesta etapa d'educació primària. Anem a escoltar com els propis alumnes de 6è B de primària expliquen aquest projecte.
Bona tarda, som la classe de 6è B. Avui us explicarem unes quantes coses sobre un projecte que fem a l'Escola del Parc. Aquest projecte és el musical. El musical és una manera de treballar diferent. Dins d'aquest projecte es treballen diferents matèries com música, educació física i anglès. Hi ha dos tipus de papers. Un d'ells és ser dancer, que són qui ballen, acompanyats d'un altre grup de dancers que canta. L'altre encàrrec es tracta de ser actor o actriu, que s'encarreguen d'interpretar els diferents personatges de l'obra o pel·lícula de Disney. Ara començarem amb les preguntes. Quan va començar el musical?
El musical va començar a l'any 2019.
Aquell any el van fer d'Aladdin.
I de quins temes s'ha fet el musical?
El musical s'ha fet d'Aladdin dues vegades, de la Little Mermaid, de Lion King i aquest any és de Beauty and the Beast.
Sempre es fan pel·lícules de Disney, ja que així els nens més petits entenen millor la història. A partir de quina edat es comença a fer el musical?
A partir dels 11 i 12 anys.
O sigui que es fa a 5è i 6è de primària.
On es fa el musical?
El musical es fa al Teatre Modern.
Es fa aquest teatre ja que a l'escola no hi cabríem.
Quines matèries es treballen al projecte?
Es treballa l'anglès, educació física i música.
Ja que parlem en anglès, ballem i cantem.
En quin idioma es fa?
El musical es fa en anglès i això ens ajuda a millorar la nostra pronunciació.
També tenim un auxiliar de conversa per ajudar-nos en la pronúncia.
Aproximadament, quant dura el musical?
Dura aproximadament una hora i mitja.
Estem des de principi de curs practicant-lo.
Quantes representacions es fan?
Es fan quatre representacions en dos dies, o sigui que es fa una pel matí i una altra per la tarda.
També el dia anterior a les representacions practiquem el musical sense públic. Quan assagen els participants?
Assagem els dijous i quan s'apropa la data també assagem més dies.
Això ha començat aquest any, abans no era així. Ara és una assignatura més.
Quins dies es fa el musical?
En maig, el 13 assaig general i el 14 i 15 actuacions.
I quantes entrades són per nen o família?
Es fan al Teatre Modern i donen 4 entrades per nen o nen.
De tots els musicals que s'han fet, quin és el que més t'ha agradat?
El que més m'ha agradat ha sigut el d'Aladdin, que va ser el de l'any passat perquè va ser molt divertit fer-lo i perquè em va agradar molt el grup de profes que hi havia treballant amb.
Què haveu fet al llarg del curs sobre el musical?
Ara estem començant a fer els grups dels actors i actrius, el paper, el guió que els hi toca i el grup dels dancers, pues, les coreografies i les cançons que cantem.
Què us agrada més, ser dancer o actor i actriu?
A mi crec que actora, o sigui, actriu, perquè parles i és guai. I, però també m'agrada ser dancer perquè balles els dos dies.
A mi m'agrada més ser dancer perquè encara que treballes menys al musical, pots interpretar més, et pots expressar més, i si fas d'actor o actriu has de fer molt de treball.
A mi m'agrada més ser actor perquè l'any passat ho vaig ser i per mi va ser una experiència molt xula estar tota l'obra a Bambalines.
I amb això hem acabat d'explicar-vos algunes coses sobre el projecte del musical. Gràcies per la vostra atenció. Adeu!
Moltes gràcies als alumnes de l'escola per donar-nos a conèixer aquesta magnífica activitat. Ara us portem una recomanació lectora.
Que aquesta podcast a una inclusió de tota.
Hola, som el grup de Sisea i ara us presentarem el llibre El diari d'Anna Frank, que tracta sobre la injustícia i desesperació que van patir els jueus en la Segona Guerra Mundial, on van haver-hi moltes persones perseguides pels nazis, com ara gitans, homosexuals, discapacitats, etc.
Explica el testimoni de la vida d'una noia jueva, l'Anna Frank, que es va amagar amb la seva família a Amsterdam durant l'ocupació nazi. A més, ella escriu sobre les dificultats de viure amagada en un refugi amb altres persones, les seves reflexions sobre la guerra, l'amor i les relacions familiars. També el seu diari mostra la seva maduració personal i la seva lluita interna.
El seu pare, Otto Frank, va publicar el diari de la història de la seva filla Anna Frank, que es va fer famosa arreu del món. Aquesta novel·la l'hem llegit en castellà, traduïda per Carmen Gil i Mercè Galí.
Precisament la recomanem perquè és un llibre que s'aprèn molt d'història. La lletra és gran i això també facilita la lectura i té bastants dibuixos que ajuden a entendre la història.
Gràcies, Luca, Aleix, Telma i Leire, per aquesta recomanació. Nosaltres anem acomiadant aquest podcast.
Gràcies per haver-nos acompanyat a la part tècnica, ens ha guiat el Pico Stilo a la conducció del programa. Hem estat al capdavant l'alumnat de 6è de l'Escola del Parc.
Recordeu que podeu recuperar aquest podcast a l'espai elprat.radio.més, l'espai d'àudios a la carta del Prat Ràdio. Us esperem. Moltes gràcies i fins la propera.